en tu tienda en mediamar.es.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Molt bon dia. Comencem nou hora a la Catalunya Central, el d'aquest fred divendres 13 de gener. Hores d'ara només tenim 4 graus de temperatura al centre de Manresa. Fa fred avui, les mínimes han baixat fort a la Catalunya Central amb fortes glaçades a casa nostra. En una hora a la Catalunya Central, on avui coneixerem en profunditat una persona de casa nostra, avui nosaltres a qui coneixerem i entrevistarem és a la presidenta de l'Associació de Veïns dels Escudines, a la Carme Carrió, on parlarem de l'entitat, parlarem de l'Associació de Veïns, parlarem de la lluita veïnal, però també parlarem de la seva tasca que ha fet la Carme com a docent i també, darrerament, com a escriptora. I avui també, en aquesta hora a la Catalunya Central, els volem parlar del Rural Lab que s'ha posat en marxa. Es tracta d'una prova pilot que la Manresa de la capital del Bages fa amb col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de portar aquest laboratori de 0-6 que s'ha instal·lat a la Manresa, però també traslladar-lo a les escoles rurals. S'ha començat amb les de la Catalunya Central i ara s'expandeix i l'objectiu seria poder fer i expandir aquest Rural Lab a totes les escoles rurals de Catalunya. En parlarem amb la Montserrat Pedreira. I abans d'entrar en matèria, abans de començar, és hora de fer un repàs a l'activitat, a l'actualitat, perdó, de la jornada. Localitzat aquest mateix diumenge, el cos d'un jove de 25 anys ha desaparegut aquest cap de setmana entre Vacarisses i Montserrat. Fonts dels bombers han explicat que l'helicòpter va veure el cos en una zona propera a la Santa Cova de Montserrat cap a les 3 de la tarda i que la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos s'hi va aproximar, el va extreure i el va identificar. El noi va sortir de casa dissabte a la tarda per anar a fer una excursió per la zona de Montserrat i se li va perdre la pista al vespre. La família va alertar els serveis d'emergència de la seva desaparició i van trobar el seu cotxe en un aparcament de Monistrol a tocar del pavelló municipal. D'altra banda, un home va morir aquest dissabte a la tarda mentre feia escalada a Odèn, al Solsonès. La víctima es va precipitar entre 15 i 20 metres mentre feia la paret de Canalda, a la via Fills del Vent. L'escalador va quedar penjat de les cordes per sota d'un desplom a uns 150 metres de terra. El grup de seccions especials del GRA i dels bombers van poder arribar a la paret, malgrat les dificultats agudes al vent, per poder accedir a la víctima fent ràpel. La segona unitat de rescat dels bombers va extreure el company del difunt que es trobava encallat a la via i que va resultar il·lès. El monestir de Montserrat ha acollit aquest dissabte la reunió fundacional d'una associació que aglutina una seixantena de pobles i ciutats per on passa el camí ignasià i que ha comptat amb la presència d'alcaldes i regidors de Catalunya, l'Aragó, Navarra, la Rioja i el País Basc. La idea és fer visibles els atractius turístics, culturals i patrimonials dels municipis del camí que coneixen l'Oiol, Azpeitia i la ciutat de Manresa. De moment són una seixantena, però s'espera que la resta, fins a arribar als 92 municipis que conformen aquest recorregut, també s'hi acabin sumant. El plantejament d'aquesta associació és treballar coordinadament des del món local per fer visibles els atractius turístics, històrics, patrimonials, paisatgístics i gastronòmics d'aquests territoris que van entre l'Oiola, Azpeitia, el País Basc i la ciutat de Manresa. Marc Eloi, alcalde de la capital del Bages.
Som de Compostela, del camí ignasià, no? I em sembla que és rellevant. Al final és un camí de pelegrinatge que fa per primera vegada Ignasi de Loyola, però que, evidentment, des d'aleshores doncs, el pot fer tothom qui vulgui per l'interès que vulgui. per hospitalitat, per conèixer un territori, un paisatge que és diferent, que és divers, amb una gastronomia, amb una cultura, amb un patrimoni riquíssim. I nosaltres som aquest punt final. Un punt final que és rellevant, perquè a més és el lloc on Ignasi de Loyola va patir fa 500 anys aquesta transformació personal, on hi ha moltíssims punts ignasians, moltíssim patrimoni, i per tant és fonamental que el camí ens ajudi també a internacionalitzar tot aquest patrimoni que tenim a la ciutat.
El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila, ha explicat que vol que més enllà del que fa un pelegrí, volen que es pugui fer el camí per etapes i que es pugui viure als pobles dos o tres dies.
Diguem-ne que el repte que tenim ara és de poder fer tot el que és l'estoc, no, dels actius que tenen, materials i immaterials, i això anirà en una web que podran fer les reserves oportunes i demés. El que volem és que, a part del camí dels pelegrins a l'ús, doncs també puguin trobar-se una opció que és d'agafar i fer aquest camí per etapes, de manera que tu puguis pernoctar allà als pobles o municipis que ens puguin fer l'oferta i puguis conviure amb els veïns per allà dos o tres dies, que és el que ens agradaria que fessin.
Per exemple, l'alcaldessa d'Azcoitia, Ana Azcoitia, present en aquesta reunió d'aquest dissabte, lamentava que fins ara cada municipi anava pel seu compte i que aquesta associació el que farà serà unir-los.
Más que dificultad para conseguir subvenciones es que cada uno íbamos por nuestra cuenta. Entonces, cada autonomía iba por su cuenta. Entonces, se intentó hacer algo a nivel autonómico, pero bueno, no salió nada, no se ha creado nada. Entonces, yo creo que la idea de Manresa fue muy buena cuando nos dijeron, vamos a intentar hacer una asociación de municipios. Y luego, bueno, pues una vez que creemos la asociación, ya iremos luego hacia arriba, pero ya con algo. Y yo creo que desde aquel inicio en el que decíamos, vale, crearemos la asociación, pero yo creo que nadie se imaginaba que hoy aquí firmaríamos 60 municipios, o sea, y que estaríamos presentes más de 50. Yo creo que es un éxito total el que hayamos puesto todos de nuestra parte el venir hoy aquí y estar aquí firmando el acta de constitución de la asociación.
Abans d'anar a les portades, els hi volem parlar de dos talls de trànsit que hi ha hagut aquest cap de setmana. El primer, dissabte a la tarda, a Olesa de Montserrat, una 60 de persones van tallar aquesta via en record a l'última persona que va morir en aquesta carretera, la C-55. Concretament, el mes passat va morir-hi un veí d'Olesa de Montserrat atropellat. Doncs bé, aquest dissabte la plataforma Només Morts a la C-55 i la Federació Associacions de Veïns de Manresa havien convocat aquesta manifestació, que va aplegar una 60 de persones. Portaven una gran pancarta amb aquest tall que va durar mitja hora aquest dissabte en primera hora de la tarda, on es podia llegir: de víctimes a la C-55 ja n'hi ha prou. Continuen reclamant el desdoblament d'una via de la C-55 que fa molts anys que ja ha quedat petita. Fina Casals és la presidenta de l'associació Només Morts a la C-55. I un altre tall de carretera és el que va haver-hi ahir diumenge, en aquest cas, però a la C-16 reclamen que hi hagi aquesta integració tarifària també al Berguedà. Una 50 de persones van tallar ahir la tarda a la carretera C-16 a Berga per reclamar la integració tarifària de transport públic al Berguedà. La mobilització va provocar més de 5 quilòmetres de retencions i es va desenvolupar sense cap mena d'incident. I el Baxi Manresa, que es va imposar per la mínima en un partit taquicàrdic aquest dissabte al vespre al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa. De fet, el resultat parla per si sol. 92-93. Diego Campo, doncs, els homes de Diego Campo, que es van emportar aquesta important victòria que fa, doncs, que el Baxi Manresa sigui més a prop de poder disputar la Copa del Rei el proper mes de febrer. Encara no està clar que puguin ser-hi, falten encara diversos resultats, però els homes de Diego Campo, el màxim Manresa, ho té molt bé per disputar la Copa del Rei. El proper compromís també serà crucial i difícil. En aquest cas serà a casa, el Nou Congost, aquest dissabte a la tarda contra el Joventut de Badalona, que està amb molt bona ratxa de victòria. I la, si això és la cara, la creu va ser el centre d'esports Manresa, que va caure ahir derrotat per la mínima per 0-1 al ser el Nou Congost davant de l'Europa. Ens n'anem a les portades. Comencem amb el diari Regió 7. Radiografia de les pimes de la Catalunya Central, més rendibles i menys endeutades. També parlen que s'ha incendiat un vehicle a la C-16 a Berga i que el manresà Miqui Esparvé lliurarà una de les estatuetes dels Premis Gaudí 2025. Anem passant i ens anem ara a l'Aquí Berguedà. També recorda aquest tall de la C-16 que reuneix una cinquantena de persones i també expliquen que mor Ramon Vilalta, antic cap de la Brigada Municipal de Berga i geganter de la Patum. El Nació Digital Solsona, 2 dies de dol a les Borges Blanques per la mort d'un jove mentre escalava el Solsonès, i Solsona continua apostant pels exàmens d'anglès a Cambridge. Acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia, que recorden i que també parlen que neix l'Associació de Municipis del Camí Ignasià amb presència a Noienca, i parlen de Maria del Mar García Marín, del Club Tenis Montbui, campiona a la vi del Wilson Express. I que també expliquen que Calonge de Segarra celebra les festes nadalenques amb la tradicional torronada. Poques novetats meteorològiques, tindrem sol tant matí com tarda aquest dilluns 3 de febrer. Això sí, molt de fred. Avui en alguns punts de la Catalunya Central s'han arribat fins als 7 i els 8 graus sota zero. La mínima a Manresa ha estat de 5 sota zero i la màxima avui, que a casa nostra no pujarà més dels 8 graus de temperatura.
Hola, Julià, que aquest gener arriben les rebaixes a HR Motor. Any nou, estrena cotxe com nou. Des de 200 euros al mes i amb la millor garantia. HRMotor.com
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
La vida de la nostra convidada d'avui va molt lligada al barri de les Escudines de Manresa, un barri on hi va néixer i hi continua vivint. Des de ja fa uns anys n'és la presidenta de l'Associació de Veïns. La seva trajectòria professional ha estat molt lligada a la docència i a partir de l'any 2022 va començar a sortir publicats els seus llibres dedicats a la bellesa. Avui han convidat en aquest programa a la Carme Carrió. Carme, benvinguda.
Gràcies de convidar-me.
Farem trajectòria... Sempre, és a dir, ja hi vas néixer, Carme, al barri de les Escudines,
sí.
No t'hi has mogut mai?
Bueno, jo vaig estar un temps a Barcelona,
sí.
Quan allò tens 18, 19, 20 anys, que tens ganes de conèixer món, vaig anar a Barcelona, vaig treballar en escoles de Barcelona i vaig començar a estudiar. Allà vaig estudiar educador especialitzat, que en aquells moments encara no era oficial, ara ja sí, ja fa anys que sí. Però va ser la primera experiència de contacte en un món fora de Manresa i amb estudis cap a la docència, i em va encantar marxar, conèixer món, ampliar horitzons i conèixer persones.
Clar, el barri era molt diferent, no?
Molt diferent.
Quan vas néixer el que coneixem, les Escudines.
El meu pare cantava el cor de les Escudines, val? que hi havia dels Corros del Claver. Després, anys posteriors, ell i el meu tiet Jaume Perramon van crear l'associació de veïns. D'aquí 3 anys celebrarem ja el cinquantenari de la creació de l'associació. I després, quan vaig tenir el primer fill, encara estava a Barcelona, però després ja vaig venir a Manresa. I tot l'altre ho he fet aquí a Manresa, tot i que estudiant, diverses vegades he marxat fora.
Quins records tens d'aquesta infantesa a les Escudines?
Home, clar, guapo, mira, que baixàvem carrer Sant Bartomeu i carrer Escudines amb bicicletes, amb patinets antics, que no hi havia cotxes, que el primer cotxe que vam veure va ser el petit que tenia el senyor Guanyavens, que era el farmacèutic, sí, que tenia la farmàcia, i recordo que ens va pujar, els nens i nenes del barri, ens va donar uns quants passejos, i recordo que des de dalt, Santa Clara, amb nanos i nanes de tot el barri, bueno, durant l'estiu jugàvem allà, i després, com que venim del món de la pagesia, els meus pares eren pagesos, els meus avis ja ho eren, en el temps d'estiu i de vacances ajudàvem, tota la canalla ens reuníem i anàvem a les vinyes i als camps a recollir les olives, a collir tot el que es collia en aquells moments, de collita, de fruita, etc. Aquesta era la nostra vivència, però ens ho passàvem pipa, perquè érem molta colla, hi havia molta confiança, les cases dels carrers estaven obertes, sempre podies entrar, qualsevol cosa que et succeís, si no hi havia els teus pares, podies anar a qualsevol veí o veïna, i bueno, era una joia. Tot i que hi havia també mancances, val, que era un barri molt humil, un barri també amb límits de pobresa, perquè es vivia de la pagesia, però era un barri feliç, era un barri tendre, un barri acollidor, i jo penso que ara encara conserva aquestes arrels de ser barri acollidor, i dintre de les dificultats que tenim en l'actualitat, també volem ser un barri feliç.
Ah, com eres de petita, Carme? Com era? Que era inquieta, perquè clar, la Carme no para mai, entremaliada.
Mira, sí, me'n recordo molt que en una d'aquestes baixades corrent hi havia la botiga de Calpena, i corrent ens dedicàvem a obrir portes de les botigues, i obrint una porta vaig tancar el vidre. Mare meva, me'n vaig anar corrents a casa meva i em vaig amagar sota el llit, perquè ja sabia que després vindria un càstig. I clar, van venir els senyors de la botiga de Calpena a dir que la nena de Calnyero, no?, havia trencat un vidre de la botiga, i era jo. I el meu pare, de seguida em va buscar, estava sota el llit, em va treure d'allà, vaig rebre un càstig, ja us ho podeu imaginar, i vaig haver d'estalviar molt per anar pagant una mica el que jo havia trencat.
On estudies? És a dir, quan, a quins...
Després jo vaig estudiar a Barcelona els estudis d'educador especialitzat, vaig fer ja la prova de 25 anys, ho vaig fer també, llavors ho vaig fer a la UNED per estudiar a distància, perquè mentrestant jo treballava, vull dir, jo em mantenia ja autònoma.
Carme, a quina edat vas començar a treballar?
A 12 anys començo a treballar.
12 anys?
12 anys, amb una panaderia que hi havia per allà a la Reforma. Llavors vaig fer els estudis de comerç, perquè les nenes havien d'estudiar comerç. I quan va sortir batxillerat nocturn a l'institut, jo m'hi vaig apuntar. I en allà moltes nenes del barri, de les Escudines i d'altres entorns de Manresa, vam anar a estudiar el batxillerat nocturn, que va ser una bona empremta i una bona fortalesa per la gent que volíem estudiar. Jo no acabava d'entendre que per dificultats econòmiques no poguéssim estudiar. Jo volia estudiar, però ho vaig aconseguir més tard, tot i que havia de treballar per mantenir-me, perquè els anys que vaig viure a Barcelona vivia independent, vivia en un pis i es havien de pagar els diners que pertanyien a l'habitació que utilitzava, era un pis de noies, etc, etc. Després jo torno a Manresa, el primer fill el tinc a Barcelona. Quan el meu primer fill té 8 mesos, torno a Manresa amb el marit i amb ell, i llavors ja faig l'accés a l'universitat majors de 25 anys. Ho vaig fer a la UNED perquè em permetia estudiar a distància, vaig tenir els bessons, els altres dos fills, i vaig començar la carrera de pedagogia. Vaig fer la carrera de pedagogia, i després de la carrera de pedagogia vaig fer el doctorat. I el doctorat m'ha quedat a les portes perquè vaig presentar la tesina i vaig treure un 9,5, molt bona nota. Després havia de fer la tesis, però llavors ja tenia els fills més grans, coses que sorgeixen a la teva vida, a la família, i no estava centrada per acabar la tesis, i no la vaig acabant de fer. La tinc pendent. Un dia o altre l'acabaré i seré doctora. Però, bueno, no... Després també vaig fer moltes altres coses. Vaig tenir l'oportunitat d'anar a diversos llocs, des de la UNED, vaig anar a congressos a Amsterdam, vaig anar també a Londres, a l'Open Université. Vull dir que de les alumnes que érem allà i que teníem un currículum, podem dir, una mica potent, no? Doncs ens van enviar a poder tenir intercanvis arreu d'Europa a les universitats a distàncies. I aquí vaig aprendre molt. I em vaig quedar sorpresa quan a Amsterdam, allà amb varia gent de diversos espais europeus, conec gent, que jo llavors era molt més jove, de 80, 90 anys, estudiant segones carreres, terceres carreres, on l'edat no importava, on el que importava era la cultura, el que tu feies, les relacions, i a mi allò va ser com una vitamina molt ampliada, molt grossa, que jo penso que després l'he revertit en tot el que faig. Uh-huh. Perquè vaig continuar estudiant, vaig continuar fent coses, i bueno, aquí estic.
Clar, llavors, la trajectòria, quan estudies, totes aquestes, no? Quan tot el que has estudiat, no has deixat mai de treballar.
No, he treballat sempre. Sempre, i més, he sigut mare de tres fills, d'un primer fill i d'uns bessons. Jo també sóc bessona i he tingut bessons. I els anys, només he parat un temps, els anys que els nanos eren petits, perquè jo havia treballat a l'Escola Betània de Barcelona, vaig treballar-hi diversos anys, vaig estar a l'equip de psicologia, feia classes de recuperació de psicomotricitat amb nens i nenes amb dificultats d'aprenentatge. En aquí vaig estar molt relacionada amb el món psicològic, d'alguna manera. I llavors jo vaig dir, quan jo sigui mare, vull ser mare. I vaig deixar durant 6-8 anys de treballar per dedicar-me a criar el que eren els meus fills. No me n'arrepenteixo perquè penso que els fills necessiten una persona, sigui el pare o la mare. En aquests moments vaig ser jo. Jo tenia ganes de ser mare, no tenia ganes d'estar llogant, diríem, a cangurs. Val? I llavors, quan els nanos ja van ser més grans, ja tenien més autonomia, vaig tornar a treballar.
Sempre lligat en el món de la docència.
Sempre en el món de la docència. Aleshores, aquí, com que ja estava imprincada amb l'OL, amb la UNED, amb el món universitari, amb Terrassa, amb Barcelona i Cervera, em van oferir la possibilitat de ser professora. I llavors aquí ja vaig ser professora, tutora de l'UNED, de les assignatures, teoria de l'educació i educació permanent, que estan molt relacionades en el món adult. I amb teoria de l'educació, per estudiar i ser una mica experta o tenir certa expertesa en les etapes educatives que cal fer a l'infància, a la preadolescència, a l'adolescència. Tot això ho he anat treballant en diversos grups de gent i quan he sigut més gran ja m'he dedicat ben bé al món adult, per dir-ho d'una manera. Mentre donava classes a la UNED, a Terrassa, van venir els de l'UPC de Terrassa explicant-me el projecte d'universitat de la gent gran. I aquí em van demanar si volia ser professora. Els professors que ens van invitar vam haver de presentar un projecte de treball universitari per la gent gran, no? El projecte que vaig presentar va ser acceptat i aquí vaig estar-hi treballant 12 anys, que baixava 3 cops a la setmana a Terrassa, donava classes al dematí i molt, molt, molt contenta i molt agraïda d'haver-ho fet. Això he de dir també que als principis l'UNED hi va participar i la selecció que vam fer vam entrar-hi 3 professors de la UNED, entre ells vaig ser jo, i els altres professors dintre el món, diríem, de Barcelona i de la mateixa UPC de Terrassa.
Llavors era, potser podríem dir, inèdit o inusual, ensenyar per persones, és a dir, ara estem parlant, aquí a Manresa ja aquest programa també és de majors
sí,
de 55
sí,
anys,
però suposo que
aleshores devia ser...
Vam ser pioners.
Exacte, la paraula
vam és... Vam ser pioners, del qual estem molt contents. D'això en vam fer gaire diversos treballs i ho vam presentar a diversos llocs. Després va començar la Universitat de Barcelona, després també Cardenal Lluc i d'altres van començar a fer-ho, però nosaltres vam ser pioners, pioners del tot. Jo aquí vaig aprendre molt. Clar, també dones molt, però aprens molt de l'entorn, dels companys i companyes de treball que t'acompanyen, de la resta d'equip de professors que fèiem el treball de reunions de professors perquè el treball fos agraït i fos en els nivells universitaris, i la gent que va venir, gent preciosa, gent jubilada que havia treballat a la banca, empreses, directors, directores d'empreses, mestres jubilades, metgesses jubilades. Clar, jo el primer dia, quan em presentava, els demanava gairebé disculpes perquè em dirigia un alumnat privilegiat. I, bueno, la sintonia va ser molt positiva en tothom, i junt amb tota aquesta gent també hi havia la gent que mai havia pogut anar a estudiar. Recordo molt una senyora que es va morir ja, que es deia Maria, no?, l'alegria que tenia de venir a les classes, perquè de joveneta sempre havia treballat al ram textil a Terrassa, com ella, moltes, i llavors ens podien estudiar per primera vegada. Tenien una il·lusió que, bueno, encara que no tinguéssim, dirien, la base d'uns aprenentatges universitaris, tenien la base sòlida de persones que han treballat a la vida, que han pujat famílies, que han lluitat per la llibertat, que han lluitat per la democràcia, i això és una fortalesa enorme. Trobar tota aquesta gent, bueno, per mi va ser un goig. Jo penso que, entre tot, no?, aquests 12 anys que he estat de professora fins que ja em vaig jubilar, va ser el temps ja de la Covid, val? Vull dir, jo estic molt contenta, i ha sigut per mi com un regal a la vida. Vull dir, segur, ells diuen, bueno, tu has donat molt i tot, però el que tota aquesta gent m'ha aportat i après d'ells és un regal a la vida del qual estic molt contenta. Jo diria que gràcies a tot això és el que m'ha donat empenta per, quan una vegada m'he jubilat, continuar treballant-hi. Jo continuo tenint contacte amb aquest món universitari de Terrassa. Cada llibre que he escrit he anat i l'he presentat. Per exemple, aquest any per Sant Jordi sortirà el segon conte, que és La iaia Maria se'n va estudiar a la universitat. I ara la Carla Fernández està fent els dibuixos. I escenes d'aquí, jo aquest conte el vaig canviar a alumnes meves que el revisessin per si estaven d'acord amb coses que deia allà. Llavors me l'han tornat amb alguns matisos i estaven molt contentes. Diu, quan el publicaràs? Però no és només dedicat a Terrassa. Jo amb ells els hi tinc una referència per l'estima mútua que ens tenim, sinó que és dedicat a tota la gent que a partir de l'edat que tingui vol estudiar. Hem de treballar i fer front a l'edatisme. Hem de destruir l'edatisme social discriminatori que hi ha a la societat en tots els àmbits. I aquest conte va també d'això. Igual que el primer conte era la iaia Maria surt de passejar per la ciutat.
També, en aquest cas també amb l'il·lustradora, amb la mateixa il·lustradora.
Sí, en el qual veiem que algunes persones, tan joves com adultes, no li feien cas quan ella demana una adreça perquè no acaba de trobar l'adreça de casa seva. Doncs aquí, en uns altres àmbits, com aquesta dona, la iaia Maria, supera la seva solitud no desitjada anant a estudiar a la universitat. Bueno, jo estic molt contenta.
T'imaginaves ser escriptora, és a dir, no?
No,
Carme.
Però t'he de dir una cosa, i això ara ho puc dir perquè ja fa molts anys. A vegades a la vida un mateix busca un suport psicològic, no? Perquè de les coses que fas t'agrada consultar-les, t'agrada saber opinions d'altres i t'agrada també tenir opinions de persones expertes. Jo em vaig fer un test personalment perquè jo ho vaig voler, i entre les coses que van sortir, positives i negatives, va sortir una. Diu, nena, què estàs fent? Has d'escriure. Dic, però bueno, d'alguna manera, quan fas informes, escrius. Quan prepares classes, escrius. Quan prepares xerrades, conferències per fer el barri, per fer allà on sigui, també escrius. Diu, no. Ara, per favor, aboca-t'hi més. Això va ser una consulta que jo vaig tenir ganes de fer, perquè penso que en tant en tant és molt positiu poder anar amb gent experta i que ens ajudi una mica a conèixer-nos una mica millor. I bueno, per aquí vaig, no sé fins quan durarà, però ara ja, a part d'aquí hi ha aquest conte, també estic escrivint un altre llibre, que aquest és un homenatge als avis i iaies, que és els nostres avis i les nostres iaies. I en aquí faig ciència-ficció, parlo dels avis a partir de relats, val? Ja ho veureu, aquí hi ha uns avis que s'enamoren als 90 anys, unes iaies que estan a la residència i se'n van i deixen de viure a la residència perquè elles no van escollir anar a viure a la residència quan estan en òptimes condicions de salut i fan l'opció d'anar a viure en cohabitatges i més coses. Vull dir, són relats amb noms ficticis, però a partir de gent que jo he conegut al barri, a Terrassa i a varis entorns.
Aprofito aquest fil que ara deies, no?, de l'homenatge a la gent gran, fa poc veu fer, no?, a les escudines.
I t'avanço.
Digues.
Aquest any, per Enramades, farem la segona jornada d'homenatge a la bellesa. Ja ho estem preparant i puc dir que aquí hi ha altres entitats de Manresa que s'hi sumaran. Farem una cosa ja més col·lectiva, val? D'això també ja té la informació la nostra regidora de Serveis Socials i del Consell Municipal de la Gent Gran, la Mariona Oms, i ara necessitem mesos per preparar-ho. Però sí que ho volem fer, encara no he parlat amb ells, però ho volem fer als Jardins de la Cova. Val? Jo penso que ho podrem fer perquè amb la gent de la Cova hi ha molt bona relació. Sempre que hem demanat per actes lúdics hi ha la possibilitat, i encara que falti 5-6 mesos, ho estem preparant.
Anem a les escudines, Carme. Hem parlat d'aquesta part, d'escriptora de la Carme, però clar, hem de parlar de les escudines. A hores d'ara ella és la presidenta de l'entitat, però quin any t'hi vincules? Quan hi entres, Carme?
A veure, jo tinc de dir que les arrels venen familiars. El meu pare, l'Ignasi Carrió, i el Jaume Perramol, que és el meu tiet, que era el meu tiet, pare de l'Ignasi Perramon, que va ser regidor de la ciutat, van crear l'Associació de Veïns i Veïnes de les Escudines. El meu marit, el Josep Lluís Martínez, en van ser uns anys el president. Jo llavors no podia dedicar-hi treball perquè d'alguna manera estava pujant els nanos. Després hi va haver l'altre president, el senyor Josep Trenc, val? Després ho va deixar i ell em va passar una mica l'encàrrec cap a mi. Llavors jo hi soc, que un dia també deixaré de ser-ho, però això no vol dir que no continuï treballant al barri, perquè quan un se sent del barri i estima el barri, no importa el càrrec, sinó el treball que hi fas, i en aquí va començar amb gent que ens coneixem, gent que hi ha al barri, que estima el barri, gent molt valuosa, que estan a la Junta, que els estimo molt i ens apreciem molt. Dissabte vam tornar a fer la festa del Prenadal, que des de la Covid no havíem pogut fer, amb l'espectacle de Tal com som, que és un grup també del barri que ven allà. És un grup de Manresa, però ve fer en allà les actuacions i el treball. I llavors ens vam fer un berenar de celebració ja del Nadal. Mira, fa molts anys. Puc dir que l'any que ve, jo vaig començar amb l'Aula del Coneixement, farà 25 anys. També ho volem celebrar. Farà 25 anys que fem l'Aula del Coneixement. Vam començar el 99. M'hi vinculo des de llavors. I en sóc la coordinadora. He de dir que tot aquest treball és voluntari, eh? Tot. I tota la gent que som a la Junta som voluntaris. No cobrem res. Que quedi claríssim que ser tesorer, ser president, ser vocal, ser secretari, som tots voluntaris. Jo vaig començar amb l'Aula del Coneixement. D'alguna manera, a nivell d'ideari, vaig ser la creadora del projecte Pol de Cultura, que tot això està dintre el projecte de Pla Comunitari de les Escudines. Llavors, el Pla Comunitari de les Escudines el podem fer amb el suport de Generalitat i, sobretot, Ajuntament de Manresa, i n'estem molt contents. Aquí tenim gent treballant, que aquesta sí que és la gent que hi cobra, que té de cobrar com a treballadors que són, i aquí és on tenim el programa de treball pel barri. I aquest programa de treball del barri l'extenem des de la infància, que hi ha l'espai infantil, a la biblioteca, a joves, adults i gent gran. Una mica agafa tot això. I des de fa 3-4 anys que treballem molt profundament, perquè vèiem una mica que hi faltava, que és l'Observatori Social de la Gent Gran. Jo penso que a Manresa hi ha molts col·lectius molt positius que treballen per la gent gran. Hi ha la plataforma, hi ha la Federació d'Entitats Veïnals, hi ha moltes altres entitats. Hi ha també Mèmora, hi ha el Casal de la Gent Gran, del Centre Cívic del Castell, hi ha la Coordinadora de Jubilats, també, val? Però que li hem de donar més empenta i permetre més, sense aires d'excloure ningú ni de fer crítica negativa a ningú. L'hem d'actualitzar, perquè el món ha canviat. El món ha canviat. Avui dia estem en un món totalment diferent. No analitzarem aquí si millor ni pitjor, sinó totalment diferent, i ens hem de situar en l'actualitat les coses que estem vivint. Llavors, l'Observatori de la Gent Gran és, sobretot, estar amb aquesta gent, conèixer la gent que tenim al barri. Per exemple, tenim com 50-60 persones que durant la setmana venen a fer gimnàstica dolça, que venen a fer tallers de memòria, que venen a fer tallers de mòbils. I al març començarem nous projectes que ara no t'ho dic.
No me'ls pots avançar.
No. No.
Carme, què li fa falta al barri? La Carme és reivindicativa.
No, al barri ens fa falta que realment els ajuntaments i suport de Generalitat, perquè l'Ajuntament sol no ho pot fer, que cuidin els barris vells i antics de les ciutats. El nostre barri necessita rehabilitació d'habitatges. I aquesta rehabilitació hauria de ser diferent. A les plantes baixes, fer-hi habitatges per la gent gran, que no necessitin ascensor, que sigui d'accés ràpid per la gent amb discapacitats de mobilitat, no? Penso que falta una rehabilitació amb una altra mirada a l'arquitectura perquè sigui un barri per tothom i un barri per conviure i un barri on totes les col·lectivitats, sigui de nacionalitats i de colors de la pell i etcètera, puguem viure bé. Ara què tenim? Ara tenim desgràcies que són els ocupes delinqüents. I això ho hem de dir amb tota la valentia. Amb tota la valentia. Aquesta gent fa mal. Les mateixes comunitats que viuen al barri estan en contra d'aquestes ocupacions. Els veïns i veïnes no han de suportar crits, baralles, la policia continuadament, trucar continuament a policia local i Mossos, etcètera, 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 i violències i agressivitat. No té la gent que viu a les Escurines haver de suportar tot això. Fa molts anys que ho està suportant. Vam tenir el primer pla de barris, que s'hi va fer un treball, va ser insuficient. Ara es torna a parlar del segon pla de barris. Sé que, perquè m'ho han comunicat parlamentaris de la Generalitat, que ha entrat el projecte Escurines en el nou projecte de pla de barris verds de Manresa, que hi hem entrat. Doncs a veure si es comença a fer alguna cosa. Què volem també, per exemple, amb això l'Ajuntament ens dona suport i ho estem treballant, la plaça on hi ha Mutuant, volem que desapareguin els cotxes. Volem una plaça per la gent, volem un barri verd. Ja hi ha aparcament a la clínica. La gent i metges que van a la clínica ja tenen aparcament. I la gent que porten nens i nenes a l'11 de Prat no han de deixar el cotxe aparcat des del dematí a les 9 fins a les 6 de la tarda que venen a buscar els seus fills. No és just. No és just. Volem recuperar espais verds perquè la gent del barri pugui passejar. Tenint en compte que tenim centenaris al barri, tenint en compte que tenim molta gent gran i, per sort, molta d'aquesta gent gran encara té mobilitat i camina pels carrers del nostre barri. Això, entre moltes altres coses, però demanem rehabilitar-ho. Rehabilitar-ho a nivell arquitectònic perquè això ajudarà, farà més fort els projectes que estem fent. En els nostres projectes li manca aquesta estructura, no?, de arquitectura responsable, respectuosa, i una arquitectura que hi pugui anar a viure la gent. Allà ve gent jove a viure i en vindria més si els habitatges estiguessin d'una altra manera. No hi haurien tants ocupes que venen de no sé on, de Catalunya, ocupes delinqüents. Jo no parlo aquí d'ocupacions socials, vull deixar-ho molt clar. Una cosa són ocupacions socials per pobresa de famílies que necessiten habitatges i una altra cosa són ocupacions delinqüents que canvien els panys i fan negocis venent aquests pisos. Vull dir, que quedi molt clar a tota la gent que ens escolti que hi ha una gran diferència. El que no volem és la delinqüència continuada, que per ser un barri envellit amb habitatges que cauen i estan destruïts, ens hagi de venir la porqueria humana. Perdoneu que ho digui així, però és que estem molt enfadats. Fa 10 dies, al carrer Escudines número 23, dos fills meus viuen al 21, que van haver-hi dos d'aquests delinqüents que van acostar-se allà, va venir la policia, un ja va entrar amb un matalàs per ocupar la mateixa comunitat del barri, la botiga de queviures que hi ha al Saïd, van sortir a queixar-se amb aquells nois i dir-los que marxessin, que era un barri de pau, que no volien desordres, que no volien aldarulls, que no volien problemes. L'endemà van tornar a venir. Sort que llavors, sembla que aquesta casa pertany a la Caixa o als bancs, ja van posar portes en el qual no s'hi pot accedir. Però què és això de venir, trencar una porta, canvies el pany, i després aquest habitatge, aquest baix, ho vens amb una família necessitada amb fills. Què passa? Això no pot ser, home. Això ens fa mal a tots.
No tens tota la raó. Carme, ens queda res. Ens queden dos, un minutet llarg, no volia... ja ho veuen, la Carme no para. Hi ha una cosa que segurament potser la gent no sap, que aquesta senyora cada dia va nedar.
Això avui sí, he anat, sí.
Avui
sí.
També hi has anat?
Sí, això i faig 2.000 metres, tinc 75 anys, 76, al maig em faré 77, faig 80 piscines i sóc molt feliç. El primer que faig, aixecar-me i a les 6:30 a la piscina, anar a nedar. Jo en allà recordo molt un dels llibres que he llegit d'un neuròleg que ja va morir, de New York, l'Oliver North, en el qual ell també era un apassionant de nedar, i a Nova York, amb traje neoprè, anava a nedar al mar. I li deien, per què te'n vas a nedar? Diu, per alliberar la ment. Doncs jo faig igual. Vaig a nedar per alliberar la ment, per sentir el massatge de l'aigua al teu cos i per també estimar-te una mica tu mateix i cuidar-te.
Carme, seguir treballant?
Sí.
I moltes gràcies per
haver-me. I gràcies a vosaltres per haver-me invitat.
Fes la propera.
I molt bones festes.
Igualment, Carme, que vagi tot molt bé.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Nosaltres ja ho saben que en aquest hora a la Catalunya Central ens agrada anar un cop per setmana a la U Manresa FUB. Avui en aquest cas els volem presentar i volem parlar del Rural Lab 06. Precisament la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, va participar la setmana passada en una visita en aquest Rural Lab 06, concretament en una escola a Sant Quirze de Safaja, del Cerdà del Moianès Llevant. Avui nosaltres volem saber què és aquest Rural Lab 06. Per això ja saben que quan parlem de Lab 06 ens anem d'anar fins a la U Manresa FUB i parlar. En aquest cas hem convidat a la Montse Pedreira. Ella és la directora dels estudis de grau en mestre d'educació infantil de la Facultat de Ciències Socials de la Manresa FUP. La saludem. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon any, perquè comencem doncs aquest ja... I comenceu amb aquest Rural Lab 06. Mm. Montse, això és novetat? És a dir, aquest projecte és nou? És una novetat del lab? Com ha anat tot això?
Bueno, és un projecte nou que vam plantejar al departament, precisament aprofitant l'experiència i el saber que ja tenim d'aportar ciència a les escoles directament a partir de les furgonetes, pensant en col·lectius que tenen difícil el desplaçament cap als centres, normalment és igual, Barcelona, Manresa, allà on sigui, però que són els centres on hi ha totes les activitats extraescolars, diguéssim, a fora d'escola. Llavors, la idea és agafar una furgoneta, omplir-la amb materials els mateixos que tenim aquí al lab i portar dues mestres a les escoles rurals per poder-los fer doncs, dues sessions, un taller, una sessió de lliure elecció, d'experimentació en lliure elecció i un taller. I, a més, aquesta vegada, això que no ho havíem fet mai encara, aprofitem també per fer formació a les mestres sobre ciència en l'educació infantil o educació infantil i primària. Mm-hmm. I la veritat és que ha estat una iniciativa, bueno, jo crec que tothom, les escoles rurals estan encantats per descomptat, el departament de seguida va veure el valor de fer arribar això a les escoles rurals i nosaltres ho veurem també molt bé. Llavors, bueno, sí, és una altra iniciativa del lab que realment jo crec que té molt de futur, hauria de tenir molt de futur.
Ah, clar, jo deia que és nou, però entenc que això ja s'ha posat en marxa durant aquest curs, sí. 24-25, Montse, no?
Estem fent una... Bueno, sí, estem fent una prova pilot, exacte. Ara estem acabant la prova pilot. La prova pilot la vam fer amb les escoles rurals més properes a l'entorn de Manresa, Per tant, els serveis territorials de Catalunya Central. Això agafa el Berguedà, el Solsonès, Osona, Moianès, el Bages, totes les comarques així més properes que són de Catalunya, del Servei Territorial de Catalunya Central. I vam començar, jo crec que era sobre mig, no sé si a principis de novembre o mig d'octubre, ja no me'n recordo, i estem quasi bé a punt de finalitzar el recorregut per totes aquestes escoles. Mm. Llavors, el que hem fet ara és veure que realment ho podem fer, que arribem, que quins inconvenients van sorgint, quin retorn tenim de les escoles, que després en podem parlar, si vols, de la valoració de les escoles.
Sí, sí.
I la idea és que properament, el mes que ve, continuarem amb els serveis territorials del Maresme, Vallès Oriental i l'Anoia,
que
també són propers.
Mm-hmm.
Però bé, al final la idea és que el departament es faci seu aquest projecte i el puguem fer a totes les escoles rurals de Catalunya, perquè evidentment estem afectant les que tenim més a prop, però les que tenen més problemes normalment són les que estan al Gironès, la part de Girona Nord, a la part de Lleida Nord, a Tarragona, a les Serres de l'Ebre, val? Per tant, la idea és arribar absolutament a tothom.
Clar, deies que ja en porteu doncs unes quantes, heu fet doncs aquesta primera part, ara comença la segona. Clar, deies, hi ha coses bones, és a dir, punts forts, punts més. Quina valoració en feu de fins ara, de com està anant, o de com ha anat tot el que heu pogut desplegar fins ara?
Sí, nosaltres cada vegada que anem a una escola, això ho fem també al lab, el que passa que les respostes del lab són més esporàdiques, la gent no s'esforça tant, però aquí, com que estan contentíssimes les escoles rurals que hi anem, la veritat és que tenim un percentatge de respostes molt alt. Llavors, amb les respostes que tenim fins ara, a les escoles ho preguntem sobre diversos aspectes, no? I els demanem una valoració numèrica sobre 6 i després una valoració qualitativa. La numèrica sobre 6 és a pensar que a la pregunta de si el material ha estat interessant, si l'experiència ha estat enriquidora, si la metodologia és adequada a l'edat dels infants i si el rol de la mestra del lab és adequat, totes aquestes preguntes tenen més de 5,80 sobre 6. Vale? I la valoració global és de 5,85. Llavors, la veritat és que la valoració és estupenda en tot i el que hem aconseguit també, perquè preguntem, us semblaria interessant que poguéssim continuar fent això no només aquest any, sinó que poguéssim anar un cop cada any a les escoles i tal, i la resposta, evidentment, sempre sí i tant, i no només un any, no només una vegada, hauríeu de venir 3 vegades l'any, que això ja serà un impossible, però la gent per demanar que no quedi, i que tothom realment valora que està molt content. I llavors les valoracions també ens han anat bé, perquè, per exemple, hem rebut alguns comentaris doncs, que també t'ajuden a millorar, no? Fem un taller, que és el taller de l'aigua de colors, en el que els colors el fem amb material natural, que són hortalisses i fruites, bàsicament, i que evidentment generen uns residus. Llavors això aquí no ens havia passat mai, però sí que ens van suggerir la possibilitat de dir, ostres, aquests residus, sobretot pensant que estem en zones rurals, amb pagesia a prop, són molt aprofitables perquè els animals es poden aprofitar i tal. Llavors estem implementant, per exemple, això en les escoles rurals. Això, alguna qüestió referent a algun tipus de propostes o altres, també ha sigut molt ric per nosaltres perquè, com que les escoles rurals són poquets nens, intentem arribar sempre a tothom. Per tant, vol dir infantil i primària. Encara que nosaltres, ja sabeu que l'especialitat nostra és infantil, nens de 0 fins a 6 anys. Llavors, a les escoles rurals et trobes des dels més petits de tots, dels 0-3 que estan a dintre de l'escola infantil i primària, fins als de 12 anys. Llavors, bueno, això ens també ens permet a nosaltres obrir-nos, aprendre i adaptar-nos més a un altre nivell d'edat, tot i que sempre diem que l'app és 0,99, perquè les famílies tenen, també tothom, els adults també disfruten. Però bueno, total, que ha sigut molt interessant.
Montse, deies que també el que s'inclou en aquest cas és formació al sí. professorat. Com és això?
Bueno, perquè hem veure que si anem allà i portem el mateix que ens passa aquí, si abans els mestres no venen, no saben una mica què anem a fer, no saben el sentit de les propostes, no saben quines preguntes poden fer als infants per allargar el recorregut pedagògic de les propostes, tot aquest tipus de coses, no saben com adreçar-se, com situar-se en un espai de lliure elecció, doncs evidentment s'aprofita molt menys. I el que no volíem en cap cas és que això fos allò de dir un divertimento, no? De dir, és que hem fet un xiquipar que Manresa i el porten por ahí i mira, anem passejant. No, no. La idea és que volem que sigui absolutament educatiu i, per tant, el que fem és que les escoles, els mestres, vegin els nens, els infants en funcionament i després parlem amb ells sobre què ha passat, sobre quines coses més es podien haver fet, sobre com poden continuar ells a l'escola donant valor a les preguntes, a les inquietuds, a les iniciatives dels infants, perquè així realment tingui molt més valor. Uh-huh. I vam pensar que ja que havíem de fer el desplaçament de les nostres mestres, amb material tot plegat, home, en aquest cas, jo crec que és molt interessant poder afegir la formació in situ, que vol dir que les mestres ni s'han de moure, ni... Vull dir que és fer-los-hi molt fàcil. Llavors, jo crec que ha estat un gran encert d'aquesta iniciativa, que no sé si podem afegir a les altres furgonetes, però en aquesta realment, sí, segur que continuem fent això.
Clar, deies, ara s'ha fet aquesta part, és a dir, és la part més propera al que seria doncs, a casa nostra, la Humarrés, ara us desplaceu una mica més, més llum, més lluny. Clar, hem parlat i la Montse ens explicava que és una prova pilot. La idea és, després de quan hagi acabat aquest curs, fer balanç o veient ja el que teniu de les respostes que deies, del retorn que venen d'aquestes escoles rurals, aquesta molt bona puntuació que us donen és que això pugui continuar, com que és un acord també no, amb el Departament, amb la Generalitat, això dependrà també de la Generalitat. Com anirà a partir d'ara?
Sí, aquesta és una iniciativa que, evidentment, la Manresa no pot fer per ella mateixa, ni l'escola podria pagar-ho per ella mateixa, perquè, evidentment, estem parlant de l'absorbament de les persones, una furgoneta, els materials, és llunyíssim. Per tant, això és impossible de fer si no hi ha una administració al darrere que subvencioni. I, evidentment, aquí el que tenim és que el Departament, des del principi, va veure molt bons ulls aquesta idea, però ja saps, ja pots imaginar que les coses del Departament no són fàcils, llavors s'ha de buscar la manera en què realment això sigui tot administrativament correcte i, per tant, té un procés així més llarg. La nostra idea seria que a partir del setembre poguéssim començar a anar a totes les escoles de Catalunya sense restriccions, diguéssim, que ja estigués donat, ja no fos per les pilot, de dir no, ja teniu amb aquests dos anys, perquè sí que és veritat que hem calculat que no podem anar cada any a totes les escoles bressol, perquè escoles rurals, perquè n'hi ha masses, n'hi ha moltes. Contra el que es pugui pensar, són moltíssimes escoles rurals i moltes llars, per tant, seria impossible, amb els dies lectius que té un any, arribar a totes. Necessitem dos cursos. Llavors, la idea seria començar, a veure si aquest setembre podem començar ja, de manera que puguem anar-ho fent un any en una zona, un any en una altra, i que es puguin anar diversificant les propostes que portem, que és una altra. Doncs ara portem propostes que són mòduls, per tant és molt fàcil canviar els mòduls i per tant que els nens vegin mòduls diferents, i és molt fàcil canviar els tallers, que també tenim aquí oferta de tallers diversos. Aquest any en portem uns, però si després acabem tornant a les mateixes escoles podem portar tallers diferents, per descomptat. I encara més agosarats, eh? Si volguéssim, podríem dir, això es pot fer amb la ciència, però es pot fer amb altres disciplines, diguéssim, eh? Perquè res ens costaria fer una furgoneta que afavorís la lectura, o que afavorís la música, o, no sé, s'ha de pensar, eh? Això no som tan experts, però donat que jo crec que la iniciativa d'èxit, per què no llançar-ho una mica més enllà, també?
Mm-hmm. I que no, aquestes iniciatives també és que arribin doncs, aquestes escoles rurals, que si més no, ja només a casa nostra, on s'entén que a la Catalunya Central hi en tenim moltes, eh, d'escoles rurals.
Sí, sí, sí. Mira, érem 36, crec que ara ho dic així de carrer, però bueno, sí, 36 escoles amb un servei territorial déu-n'hi-do.
Mm-hmm.
Però després, clar, te'n vas a Lleida, clar. I el servei territorial de Lleida en té una barbaritat. I bueno, això... Que és com moltes, moltes, moltes. De fet, quan vam llançar la idea no teníem clar que eren tantes, només sabíem que hi havia moltes escoles rurals.
Doncs,
però bueno, un cop fet el càlcul és això, en 2 anys podem arribar a tot arreu.
Doncs escolta, Montse, seguir treballant, ja ho veuen els nostres oients que, no, que en aquest cas el rumiar no paren, eh? En aquest cas, que ara que deia la Montse, que pot ser lectura, pot ser música, que poden ser moltíssimes
sí.
coses.
Té futur, això, té futur.
Doncs avui nosaltres li agraïm molt a la Montse Pedreira, com hem explicat, ella és la directora dels Estudis de Grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de la Manresa FUB, i volíem parlar d'aquest nou projecte, d'aquesta prova pilot, d'aquest... Rural Lab, doncs, que ja arriba a les escoles rurals de casa nostra. Montse, moltíssimes gràcies.